El dia que Israel ha fet una incursió amb tancs en territori palestí, escoltarem un dels intel·lectuals que més han estudiat aquest conflicte, Rashid Khalidi. És l'autor de Palestina, una obra de referència, i en una entrevista al Catalunya Nit, des dels Estats Units, diu que l'escalada actual pot tenir conseqüències que no s'han vist abans. De fet, remarca que ja va començar amb un atac inèdit.
Totes les guerres anteriors entre Israel i els seus veïns, ja fossin amb altres exèrcits àrabs, Hezbollah o els palestins, sempre s'han fet en territoris àrabs. I aquesta és la primera vegada, des del 1948, que la guerra ha impactat en localitats israelianes, amb pèrdues humanes horroroses, per descomptat. Però aquest és el canvi de paradigma.
I una vegada més es repeteixen les escenes de terror i angoixa als Estats Units. Francesc Garriga acaba d'arribar a Maine, on encara es busca l'home que ha obert foc amb una escopeta semiautomàtica. Ha fet una vintena de morts. De seguida connectarem amb el nostre corresponsal.
Catalunya Nit.
D'aquí uns minuts també anirem en directe a l'estació de Sants i ha previst un simulacre d'atemptat amb ferits i morts. Fa molt poca estona que el Festival de Cinema Documental Musical Inèdit s'ha inaugurat amb un dels músics espanyols més influents i abans que es projectés la seva pel·lícula hem parlat amb C. Tangana.
Y en un primer momento sí que tuve mucho miedo porque el nivel de exposición es muy alto y porque, bueno, normalmente yo siempre decido qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, cómo lo cuento, y ahora eran otros los que lo estaban decidiendo, ¿no?
A C. Tangana, a mi o a tu que ens escoltes, ens podria imitar Pep Plaza i ho faria, diu, amb respecte. Avui estrena obra al Teatre Borràs, El substitut.
Que tots els imitats els hi guardo gran respecte. I molts dels imitats són amics meus. És a dir, el Xavier Sardà és amic meu, l'Albert Tom és amic meu.
T'imagines un planeta aquest nostre sense ni un bri d'herba o sense aliments? El cinema ja s'ho ha plantejat i l'Àlex Gurina ens ha fet una tria de pel·lícules que et faran pensar. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
A aquesta hora continua la recerca de l'autor del tiroteig que ha provocat la mort de 18 persones a l'estat de Maine, als Estats Units. És un exmilitar amb possibles problemes de salut mental que ha fugit armat amb un rifle semiautomàtic. Les víctimes mortals, la xifra de 18 és encara provisional, situen l'atac com un dels més mortífers al país. Al lloc dels fets, la petita localitat de Lewiston hi ha arribat fa unes hores el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
Francesc, quin panorama t'hi has trobat a Lewiston, tenint en compte que l'home armat ha pogut fugir?
Doncs mira, he estat, per desgràcia, diversos tirotejos ja en els dos anys que fa que sóc als Estats Units,
sí.
I l'escenari d'Uvalde, de Nashville o de Highland Park, que havia viscut abans, són molt diferents del que m'he trobat aquí. Aquí és una ciutat pràcticament fantasma. No hi ha ningú pels carrers perquè tant aquesta ciutat de Lewiston com a les ciutats, poblacions properes, s'ha confinat a la població, s'ha demanat a la població que es quedin a casa, que intentin no sortir si no és imprescindible, i per tant, comerços tancats, els hospitals tots envoltats de policia, els llocs dels fets, evidentment, acordonats, però no hi ha gent pel carrer. I per tant, tampoc pot començar encara el procés de dol, de trobar-se amics, amb familiars, reunir-se i plorar junts. La gent ha de quedar a casa i per tant aquest moment de dol encara no ha arribat. No hi ha ningú al carrer, només veiem quatre periodistes i molta presència policial. Però sí que alguna persona ens hem trobat pel carrer. Ens hem trobat, per exemple, amb l'Ashley, una noia de 21 anys, i li hem preguntat, ella, que és veïna de Lewiston, doncs, com havia viscut i com es trobava després de que fa ni 24 hores es matessin, s'assassinessin 18 persones.
I was absolutely terrified. You know, I've never been in this...
Estava molt espantada. No m'havia trobat en una situació així mai a la vida. La veritat és que, sent una persona jove, de 21 anys, primer vaig entrar en pànic, no podia estar-me a casa, i vaig sortir del poble una estona. Però quan les coses es van calmar una mica, em vaig adonar que aquestes són les circumstàncies que he d'afrontar aquí, és on visc.
En aquest lloc on viu l'Ashley, els fets van passar ahir a la nit, era la matinada a Catalunya. Un home d'uns 40 anys, exmilitar, i amb molta experiència en disparar armes, es va dirigir primer a un bowling local. Allà va obrir foc i va matar com a mínim 7 persones. I del bowling va conduir 10 minuts fins a un altre centre on va acabar de matar més gent. De moment són 18 les víctimes confirmades, víctimes mortals, però és que encara hi ha una tretzena de persones ferides. Desenes de gents estan ara mateix buscant aquesta persona, de qui s'explica que tindria problemes de salut mental. Hauria estat ingressat uns dies, però li van donar l'alta.
Francesc, he vist que el president Biden ha tornat a demanar una vegada més al Congrés que prohibeixi les armes d'assalt. Què en diuen els veïns de Lewiston?
Doncs mira, aquí evidentment l'estat de xoc és màxim, hem pogut parlar amb alguns dels veïns i el que hi ha sensació és de... és que no passarà res, és que no canviarà res. És la veritat, després de cada tiroteig sentim els mateixos discursos. Avui hem dit Biden, però és que segurament des que és president Biden ja ho ha dit 10 o 12 vegades. Prohibiu les armes d'assalt, prohibiu aquestes armes que són d'ús militar, perquè la gent necessita tenir aquestes armes a casa. Doncs bé, ens hem trobat amb el rei i no es mostrava gaire optimista.
Per desgràcia, aquí als Estats Units no canviarà res. No hi ha interès polític en fer canvis que ens puguin beneficiar en aquesta situació. Cada cop que hi ha una tragèdia d'aquestes, ens diuen que no és el moment de parlar-ne, que no ho polititzem, i sembla que mai no és el moment d'afrontar realment el problema que tenim. Necessitem polítics amb la voluntat de fer-ho, i la veritat, crec que no els tenim.
El debat és els demòcrates demanant que com a mínim es prohibeixin les armes d'assalt i que es facin lleis una mica més estrictes, els republicans dient que no es poden prohibir les armes perquè són un dret constitucional i que s'estaria prohibint a la gent que compleix la llei d'accedir unes armes que ells no fan servir de forma dolenta. En tot cas, aquest debat és de sempre i avui el que ens trobem aquí és una ciutat fantasma, 40.000 habitants tancats a casa perquè l'autor de les com a mínim 18 morts encara no s'ha trobat.
Una vegada més, en directe al Catalunya Nit, Francesc Garriga, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Més de 7.000 palestins han mort en els bombardejos d'Israel des del 7 d'octubre, segons les autoritats sanitàries de la franja controlada per Hamas. El ministre de Sanitat de Gaza ha distribuït un llistat amb el nom de les víctimes i altres dades després que ahir, ho explicàvem aquí, el president dels Estats Units qüestionés la xifra de baixes. Els atacs aeris i d'infanteria d'Israel han continuat en les últimes hores en paral·lel a la primera incursió terrestre amb tancs a la franja, que això sí, ha durat només unes hores. Enviats especials a Jerusalem, Maria Alba Gilabert, amb el suport tècnic de Martí Cuní. Bona nit.
Bona nit.
Maria Alba, com s'interpreta aquest moviment de tancs d'Israel d'avui?
Sembla una operació de reconeixement del terreny mentre continuen els preparatius per la invasió, que ningú creu que es pugui aturar. L'únic dubte que hi ha ara mateix és quan es produirà. Les xifres de morts d'aquestes llistes que deies creixen sense parar. Els recursos per atendre els ferits als hospitals s'esgoten i la possibilitat d'un alto el foc sembla ara mateix un somni molt difícil de complir. Aquest vespre, a més, Hamas ha informat que 50 dels més de 200 hostatges que retenia han mort a causa dels bombardeigs.
L'exèrcit israelià continua fent incursions a Cisjordània i també Jerusalem Est per detenir palestins. En les últimes hores ha detingut 7 dones, a més de diversos homes. A Cisjordània heu pogut parlar amb una dona que va ser detinguda i empresonada.
És Juana Ruiz, l'única espanyola que fins ara ha estat en aquesta situació. Fa més de 30 anys que viu a Cisjordània. Va passar gairebé un any a la presó, acusada de terrorisme, per dirigir una ONG que es dedica a alleujar les condicions sanitàries dels palestins, i ens ha explicat que al seu poble han detingut 3 d'aquestes 7 dones. Ha sigut la nit passada per suposats lligams amb Hamas.
Vienen los soldados y como hacen, como hicieron conmigo, que vinieron a las 6:45 de la mañana a mi casa y decían que me llevaban porque querían interrogarme.
A las mujeres siempre, no es que sea más suave, pero tienen un poco más, a mí por lo menos en el sentido físico sí me respetaron y las respetan, no permite que nadie las toque ni nada. Psicológicamente no, se intentan minar, a ver si te sacan información, a ver si haces esto.
Al seu poble ningú surt al carrer des de l'inici de la guerra si no és imprescindible. Ella només ho ha fet avui per parlar amb nosaltres. Només surten les persones que han d'anar a treballar i els nens per anar a l'escola. Ens hem trobat un grup que s'ha quedat una estona al pati del seu centre jugant a futbol. Un nen ens ha dit que de gran vol ser futbolista. L'altre tenia una vocació molt diferent.
No ho sé, m'agraden molt les armes. Vull ser policia per poder defensar el meu país.
Porta una arma ara mateix a sobre. T'ho asseguro, és perillós.
No, no és cert. No en puc portar. Què dius, xaval?
El silenci i la desconfiança dels adults cap als desconeguts s'imposa, i sobretot la por que després de Gaza sigui el torn de Cisjordània.
Una nit més, gràcies, Maria Alba. Fins demà.
Bona nit.
I notícia d'última hora. Fa pocs minuts hem sabut que la Unió Europea reclama pauses i corredors humanitaris per permetre l'entrada ràpida d'ajuda a Gaza. Els líders dels 27 han trobat finalment el consens en aquest llenguatge en una cimera a Brussel·les. També donen suport a la celebració aviat d'una conferència internacional de pau, una idea que defensa el govern espanyol. Brussel·les, Jordi Baró ha costat, però els 27 finalment s'han posat d'acord.
Sí, ha estat difícil, però finalment la Unió Europea ha salvat avui la unitat. Ha costat 5 hores de negociació entre els líders dels 27 desencallar un debat que era bàsicament semàntic. I finalment el llenguatge en el que els caps d'estat han trobat la unanimitat ha estat en la idea de reclamar corredors i pauses humanitàries perquè l'accés a Gaza pugui ser ràpid, segur, continuat i sense obstacles. L'alto el foc humanitari que Espanya i algun altre soci com Irlanda reclamaven ha quedat descartat per falta de consens. Sí que l'acord final inclou el suport a que se celebri aviat una conferència internacional de pau a la qual Pedro Sánchez posava avui data.
Desde España proponemos el que se pueda celebrar una conferencia internacional de la paz dentro de 6 meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución.
La unitat en la resposta de la Unió Europea al conflicte al Pròxim Orient s'ha provat des de l'inici molt difícil, amb una posició d'Alemanya molt centrada en la defensa d'Israel, com reiterava avui el canceller alemany Olaf Scholz.
Israel és un estat democràtic amb principis humanitaris que el guien. I, per tant, es pot estar segur que l'exèrcit israelià complirà amb les regles del dret internacional en el que fa. No en tinc cap dubte.
Per cert, que l'altra guerra, Ucraïna, també ha tingut avui el seu lloc a la cimera, amb Eslovàquia i Hongria amenaçant la unitat europea. En el primer cas, el nou primer ministre assegura que no donarà més ajuda militar a Kiev. En el segon, Orbán ha defensat avui la seva trobada de fa 2 setmanes amb Putin.
En directe des de Brussel·les, Jordi Baró, moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Israel fa esforços perquè el seu relat arribi com a més punts d'Europa millor, mentre continua la incertesa sobre l'estat dels més de 200 hostatges capturats el 7 d'octubre per Hamas. Els familiars de molts d'ells estan viatjant a diversos països per implicar la comunitat internacional en el seu alliberament. Alguns d'aquests familiars han estat a Madrid reclamant avui ajuda al govern i a la societat espanyola. A Madrid, Dani Sainz Eaja.
Han visitat altres capitals europees i ara fan parada a Madrid. Són 5 familiars de persones segrestades per Hamas durant l'atac del 7 d'octubre. Han relatat testimonis terribles, com el que explicava amb llàgrimes als ulls Yuli Benami. Ella va poder escapar, però els seus pares són hostatges a la franja de Gaza.
Perdimos 10% de nuestra comunidad. Hay desaparecidos que no sabemos dónde están. Hay muchos niños que estaban asesinados.
Volen mobilitzar l'opinió pública a favor de l'alliberament dels seus familiars. Al govern espanyol li demanen que, si cal, parlen amb els països aliats de Hamas, però eviten valorar com afecten els hostatges, els bombardejos d'Israel a Gaza o una possible incursió terrestre a la franja. No som diplomàtics, deia també Mayan Sigalkoren, que té la seva mare i els seus oncles segrestats.
L'única cosa que jo quiero es abrazar a mi madre, abrazar a mi familia. No me importa cómo y si va a ser diplomático y si va a ser en otra forma.
L'ambaixada d'Israel organitzava directament, amb grans mesures de seguretat, esta roda de premsa que ha aixecat l'interès de molts mitjans espanyols i internacionals.
I seguim aquest recorregut perquè Putin no desaprofita mai l'oportunitat per intentar fer sentir la seva veu més enllà de les seves fronteres. I avui el govern rus ha exigit a Hamas que alliberi immediatament els estrangers que manté segrestats a la Franja de Gaza, una petició que el Kremlin ha traslladat a representants del braç polític del moviment palestí durant una trobada que han mantingut a Moscou. El govern rus, que reafirma el seu suport a la creació d'un estat palestí, busca erigir-se en una alternativa diplomàtica sòlida per resoldre el conflicte utilitzant la seva influència sobre Hamas, Israel i l'Iran. L'Iran, que també s'ha ofert a mediar per a l'alliberament dels hostatges. Moscou, Noel Rodríguez.
Fins que aquesta tarda no n'ha informat la portaveu del Ministeri d'Exteriors, Maria Zagarova, no s'ha tingut constància d'aquesta visita tan inesperada. La d'una delegació palestina, on també hi era un dels homes forts de Hamas, Abu Marzouk, i que s'han reunit amb el viceministre d'Exteriors, Mikhail Bogdanov. En aquesta trobada, Rússia ha exigit a Hamas l'alliberament dels segrestats a Gaza i l'evacuació dels estrangers de la franja. I segons ha informat l'agència estatal RIA Novosti, la delegació de Hamas ha agraït els esforços diplomàtics que està fent Vladimir Putin en aquesta crisi. Rússia és un dels pocs actors que té comunicació directa amb Hamas, amb el govern d'Israel i, per descomptat, amb el seu gran aliat al Pròxim Orient, l'Iran. Per això es vol convertir en una alternativa de lideratge a la regió, culpant de tot el que passa als Estats Units, d'aquí diuen que està fent una gestió desastrosa. El Kremlin vol continuar jugant un paper important en el conflicte i avui també han comunicat que aviat vindrà a Moscou el líder de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, per reunir-se amb Vladimir Putin.
Després de l'atac de Hamas a Israel, la Natàlia Ramon, periodista del Catalunya Nit, va fer una llista amb 5 assajos per entendre millor el que està passant al Pròxim Orient. Una llista molt recomanable i va situar el llibre Palestina, 100 anys de colonialisme i resistència, al primer lloc. Doncs bé, l'autor d'aquesta obra de referència és Rashid Khalidi, és un historiador nord-americà d'origen palestino-libanès i professor d'estudis àrabs a la Universitat Columbia de Nova York. Thank you for joining us. Good night.
Thank you for having me.
Fa molt temps, un dels teus parents va ser alcalde de Jerusalem, crec que era a finals del segle XIX. El descrius com un visionari que ja va advertir sobre els perills del sionisme.
One of my relatives, my great...
Un parent meu, el meu oncle Rebesavi, de fet, va ser alcalde de Jerusalem un parell de cops al segle XIX. Ell va percebre el que havia de venir, tots els problemes que comportaria. Va escriure a Theodor Herzl per dir-li que, tot i que entenia el que deien els jueus europeus i la connexió profunda dels jueus amb Palestina, Palestina era un país amb una població que no acceptaria ser suplantada i probablement va ser un dels primers intents per part d'un palestí de contactar amb un líder sionista per alertar-lo del que acabaria passant.
El teu capítol descrius 6 guerres diferents a Palestina, 6. Això que estem veient ara és un nou capítol en la història de guerres entre Israel i Palestina, o és diferent?
Crec que podríem estar veient un canvi de paradigma. Puc estar equivocat, i encara és hora per dir-ho. Penso que encara han de passar moltes coses que determinaran com entendrem el que ha passat. Israel ha demanat a 1 milió de persones que viuen al nord de la Franja de Gaza, inclosa la ciutat de Gaza, que abandonin casa seva i se'n vagin cap al sud. Hi ha moltes pressions perquè Egipte deixi entrar els palestins que fugen. Si això passa, espero que no, serà el principi d'una nova Nakba, un nou desnonament de palestins, una expulsió dels palestins de les seves terres. L'experiència dels últims 75 anys ens diu que quan els palestins marxen de les seves terres, després no els deixen tornar mai. Aquest és l'objectiu dels israelians. Hi ha líders i generals retirats de l'exèrcit israelí que diuen que volen devastar Gaza perquè esdevingui inevitable i els palestins no tinguin més remei que marxar. No tinc clar que això sigui la seva idea i que això acabi passant, però si passa serà un punt d'inflexió enorme. Hi ha una altra possibilitat que podria tenir relació amb tot plegat, que és l'expansió d'aquesta guerra més enllà de Gaza i dels territoris palestins, en altres parts de la zona. Que el conflicte s'estengui a la frontera israeliana amb el Líban, Síria, l'Iraq... Si això passa, aleshores estarem parlant d'un canvi de paradigma, d'un canvi enorme. Israeli border with Lebanon. I encara hi ha una altra cosa. Totes les guerres anteriors entre Israel i els seus veïns, ja fossin amb altres exèrcits àrabs, Hezbollah o els palestins, sempre s'han fet en territoris àrabs. I aquesta és la primera vegada, des del 1948, que la guerra ha impactat en localitats israelianes, amb pèrdues humanes horroroses, per descomptat. Però aquest és el canvi de paradigma. Ara, la guerra ja torna a lliurar-se a Gaza, en terres palestines, i la majoria de víctimes són palestines. Però alguna cosa va canviar el dissabte 7 d'octubre.
Digui'ns, quina és la naturalesa del conflicte entre Israel i Palestina?
I think we're seeing a colonial war.
Jo crec que el que veiem és una guerra colonial. L'actitud d'Israel cap als palestins sempre ha estat una actitud colonial. Darrere del seu projecte, sempre hi ha hagut un projecte colonial d'assentaments per importar població europea a una regió del món no europea. I els líders sionistes no s'han avergonyit de reconèixer l'essència colonial del sionisme amb els assentaments. Can see the settler colonial nature of this struggle. And I think that... I qualsevol que vegi el que està passant a Cisjordània pot veure l'essència colonial d'aquesta lluita. Crec que s'ha de veure des d'aquest punt de vista i en aquest context. La religió és important, el nacionalisme és important, però el sionisme sempre ha estat un moviment nacionalista que ha volgut aconseguir un estat per la nació d'Israel. I els palestins han desenvolupat una consciència nacional en l'últim segle que també té un aspecte nacionalista. També té un aspecte religiós que ha pres rellevància en els últims anys. Crec, però, que bàsicament ho hem d'entendre en el context d'una guerra colonial en què els indígenes han estat expulsats sistemàticament de les seves terres per deixar lloc a una altra comunitat que reivindica drets exclusius a les mateixes terres.
Les guerres no han resolt el problema. No sabem què hauria passat si Donald Trump hagués estat el president dels Estats Units, però fins i tot amb Joe Biden, la seva administració diu que Israel no només té el dret, sinó també el deure de respondre a l'atac de Hamas. Està decebut vostè amb el país on viu, amb els Estats Units?
Són part del conflicte i l'administració Biden ha anat encara més enllà. No només dona suport a Israel amb el que fa, atacant i bombardejant Gaza, expulsant els palestins de la franja. Sembla que promocioni, doni suport i faciliti a Israel que despobli Gaza i faci fora la gent del territori.
Vostè va assessorar el bàndol palestí en les negociacions de pau que van tenir lloc a Madrid el 1991, que després van desembocar amb els acords d'Oslo. Allò va passar el 1993, fa 30 anys. Amb la situació actual, és possible un procés de pau real?
Crec que la pau és possible, però també penso que el que ha passat aquests últims dies ha allunyat molt la possibilitat d'aconseguir la pau. En tot cas, ha de ser un procés que porti cap a una pau basada en la justícia i la igualtat. No pot ser un procés en què predomini la superioritat d'un grup sobre un altre que provocaria un statu quo d'injustícia permanent. Això és el que han fet sempre els Estats Units monopolitzant el tan citat procés de pau. In its monopolization of the so-called peace process. It is a process. Ha estat un procés per normalitzar una pressió, un procés per normalitzar els assentaments dels colons, ha estat un procés per normalitzar i fer que l'ocupació sigui permanent. Els Estats Units han ajudat, de fet, a fer la pau entre Egipte i Israel, i Israel i Jordània. També ho han intentat, malgrat que sense èxit, entre Israel i Síria. No ho han intentat mai en Palestina, reconeixent la seva independència, llibertat o autodeterminació. O una pau que doni a les dues parts els mateixos drets. Freedom, self-determination and statehood, or una confederació, una federació o un estat, però no s'ha aconseguit mai això. S'ha parlat de la solució dels dos estats, però no pots parlar d'un procés de pau i d'una solució dels dos estats com ho fan els Estats Units, des d'un bàndol, i enviar diners a Israel perquè bombardegin els palestins per mantenir-los sota ocupació.
Dedica el llibre Palestina, 100 anys de colonialisme i resistència als seus nets. Tots han nascut al segle XXI i el seu desig, que escriu al llibre, és que vegin el final d'aquesta guerra que sembla inacabable. Quan creu que ho veuran?
Well, we just welcomed a fourth grandchild since my book.
Bé, fa uns dies va néixer el meu quart net. Sincerament, espero que vegi una pau en què tothom visqui en pau i seguretat al mateix país petit.
Both peoples live in peace and security.
No crec que sigui impossible. El que ha passat els últims dies ho fa més difícil, però no ho veig impossible.
But I certainly don't think it's impossible.
Rashid Khalidi, li agraïm molt el temps que ens ha dedicat i esperem que la pau pugui arribar ben aviat. Moltíssimes gràcies.
Inshallah. Ojalá, as you say.
Inshallah, tant de bo, ojalá.
Thank you.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Quatre minuts i seran dos quarts d'onze de la nit i l'estació de Sants de Barcelona està a punt de ser l'escenari del simulacre d'atemptat més gran fet mai a Catalunya. Hi participaran unes 500 persones entre Mossos, equips d'emergències i figurants. L'objectiu és veure la resposta operativa de tots els cossos implicats en cas que l'atemptat fos una realitat. I a l'estació de Sants hi tenim ara en directe l'Oriol Pujador. Bona nit, no sé si es nota que és
Hola,
a punt de passar
nit.
Alguna cosa aquí on ets.
Doncs no, res fa pensar que d'aquí a 3 hores es farà aquest simulacre d'atemptat a Catalunya, el més gran fet mai. L'operativa és ara mateix la normal, anades i vingudes de desenes de persones, pantalles funcionant, informant de les pròximes sortides i arribades. Quan tota aquesta activitat no diria que és bulliciosa, tot i que ara sí, perquè deu haver arribat un AVE i per davant meu passen moltíssima gent, doncs quan tota aquesta activitat s'acabi, aquí al vestíbul o a les andanes s'hi ha de simular un atemptat terrorista. 250 persones faran de figurants fent el que ara mateix estic veient que passa, anar a agafar un tren o bé esperar algú que arriba. Doncs en un moment determinat d'aquesta simulació començarà a sonar una alarma i aleshores l'estació de Sants, l'escenari canviarà radicalment, serà aquí on es simularà un atemptat amb víctimes mortals i ferits. De fet, les víctimes seran caracteritzades per alumnes d'un grau de maquillatge. En aquest punt és quan començarà, o quan es vol mesurar, més ben dit, la resposta de tots els cossos implicats. Mossos, equips sanitaris, heu de pensar que només de professionals es mobilitzaran a partir de les 12 d'aquesta nit més de 200 persones. Només per citar-ne algunes de les unitats dels Mossos, hi haurà les ARRO, les BRIMO, la unitat canina, els TEDx, però també hi haurà bombers, evidentment, el SEM, tot plegat per avaluar quina és la resposta de totes aquestes parts implicades en cas que aquest simulacre sigui realitat algun dia. No està previst, però, que aquesta prova es faci de manera excepcional. Ara, és una cosa que ja estava prevista en el calendari, tot i que hem de recordar que el conflicte de Gaza ha situat tota Europa en un escenari diferent. Seguim en un nivell 4 sobre 5 de risc d'atemptat. El Ministeri de l'Interior així ho recordava i també el Departament d'Interior a Catalunya s'han reforçat en presència de més agents als punts que es considera sensibles o més concorreguts, com és el cas de l'estació de Sants. Deixa'm, Manel, abans d'acomiadar-me, dir que començava dient que era l'aspecte d'un dia normal a aquesta hora. L'estació de Sants, doncs bé, ara mateix, aquí on soc, ja no és normal perquè hi ha un grup de 7 o 8 Mossos que el que estan fent són muntar unes taules, una pantalla gegant, on se suposa que a partir de les 12 passarà alguna cosa. No tenim més detalls, però vaja, han començat ja els preparatius.
D'aquí una hora i mitja la cosa ja anirà més seriosament. Moltíssimes gràcies, Oriol. Demà escoltem com ha anat.
Fins ara, Manel.
Que vagi bé. Un minut i seran 2:15 de la nit i ho fem i arribarem explicant que Esquerra Republicana ha comunicat al PSOE que les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez estan en risc. Aquesta tarda els negociadors dels dos partits s'han trobat a Barcelona. El republicà Josep Maria Jové li ha traslladat al ministre socialista Félix Bolaños el seu descontentament perquè no s'ha avançat en els tres punts que considera més importants: amnistia, rodalies i finançament. Aquest vespre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha coincidit cara a cara amb Félix Bolaños a la nit de l'empresari de la CECOT que se celebra a Sant Cugat del Vallès. Ho ha estat seguint el Martí Ferrero. Martí, han parlat Aragonès i Bolaños.
Sí, han parlat, però ho han fet sempre envoltats d'altres persones i no se'ls ha vist sols en cap moment, si més no, durant els minuts previs a l'inici de l'acte de la CECOT. Aragonès sí que ha aprofitat el faristol per explicitar en públic el que Esquerra Republicana ha estat traslladant durant tot el dia als negociadors socialistes en privat, és a dir, el malestar perquè les negociacions d'investidura estan encallades. Davant d'una auditoria empresarial, el president ho ha focalitzat en el traspàs de Rodalies i l'eliminació del dèficit fiscal. I ha reclamat que la negociació passi del diàleg als compromisos.
Que el diàleg, el debat, la conversa entre diferents, que certament és el primer pas, vagi seguida d'un compromís. Compromís d'eliminació del dèficit fiscal que pateix Catalunya. Compromís per un traspàs integral de Rodalies que permeti una millora de la mobilitat absolutament imprescindible.
El ministre Bolaños li ha demanat valentia i responsabilitat per continuar apostant, ha dit, per la negociació i el pacte.
Tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad para abrir una nueva etapa. Una nueva etapa en la que la búsqueda de acuerdos entre diferentes será la prioridad del Gobierno de España, como lo ha sido desde el año 2018, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
I ha insistit especialment a dir que Catalunya serà prioritària per Pedro Sánchez.
De la CECOT al Cercle d'Economia, que avui ha entrat també en el debat de la investidura i l'amnistia, han deixat clar que consideren que la pitjor opció és repetir eleccions. En una nota d'opinió, l'entitat avala l'amnistia com a punt de partida per abordar la reforma territorial de l'Estat. El president del Cercle, Jaume Guardiola, ha demanat un acord entre els partits estatals i l'independentisme que aparqui el referèndum i la unilateralitat.
No és un tema de pressa, sinó és un tema de fer-ho bé, perquè el que no podem imaginar-nos és un rebuig per part del Tribunal Constitucional, perquè al final els efectes serien pitjors, i des del punt de vista polític creiem que les reafirmacions amb la unilateralitat són absolutament incompatibles amb l'amnistia.
Parlem ara d'una investigació que és un toc d'alerta. Les malalties de transmissió sexual a Europa se situen en màxims històrics des del 2019. Ho adverteixen quatre articles científics de l'Hospital Germans Trias i Pujol publicats a la revista The Lancet. Els investigadors consideren que el ressorgiment de moltes d'aquestes infeccions, com el VIH, evidencia el fracàs de les estratègies actuals. Cèlia Forment.
Insisteixen que les infeccions de malalties de transmissió sexual són un problema de salut pública i que cal fer-hi front amb control i prevenció. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Oriol Mitjà, un dels investigadors de la recerca.
Malgrat que coneixem les ITS, malgrat que tenim tota una sèrie d'eines diagnòstiques, terapèutiques, preventives, i en canvi estem en màxims històrics. Per tant, s'ha de redimensionar i reescriure un full de ruta que ha de ser diferent, perquè el que estem fent ara no està funcionant.
La investigació mostra diferències entre els països del centre i l'est d'Europa i els més occidentals, on es notifiquen més casos perquè hi ha més prevenció i més diagnòstic. Segons l'estudi, els grups de més risc són els joves i les persones immigrants que tenen dificultats per accedir al sistema de salut.
Ahir ens apuntaves que les coses podrien anar per aquí i avui Ignasi Abad s'ha confirmat. El Banc Central Europeu ha posat el fre en la pujada dels tipus d'interès. Per primer cop en 15 mesos els ha mantingut. El preu del diner continua, per tant, al 4,5%.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha deixat clar que la cosa va per llarg i que els tipus d'interès alts continuaran mentre la inflació no es moderi més. L'objectiu és que l'IPC baixi al 2% i ara està al 4,3% de mitjana a la zona euro. De manera que no vol ni sentir parlar de futures retallades en el preu del diner. La idea, diu Lagarde, no està sobre la taula.
Fins i tot parlar de retallades de tipus és totalment prematur. De moment el que diem és que ens hem de mantenir ferms. La decisió d'avui és mantenir tipus.
Agafem aire i tornem amb C. Tangana i Pep Plaza.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Arriba un moment que cansa. Sempre diuen el mateix a tot arreu. Ja em passo.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos. Diari obert.
Aquest Halloween viuràs la teva millor experiència.
Kingdom Park presenta un nou Scream Park al Castell de Tordera el 31 d'octubre, 1, 3 i 4 de novembre.
Tres túnels del terror amb diferents temàtiques pensats per tots els públics, disco show, espectacles de foc, animacions i zona kids.
Compra les entrades a milnotes.com. El millor Halloween que et puguis imaginar al Castell de Tordera.
La tarda de Catalunya Ràdio és un programa rigorós.
Aquest senyor, Yusel, Yusel...
Yusel és Izuel?
Izuel, sí.
Izuel, he girat.
On tots els col·laboradors saben de què parlen.
El Fredolí, que a mi m'agrada.
Jo el Pinellet, el Pinellet, el Pinellet.
Vols dir Pinatell?
Pinatell, eh?
Vols dir Pinatell.
I el millor de tot, cada dia és divendres.
Que avui és divendres. Divendres.
Ja t'agradaria.
Hi ha un desig.
Com estic, eh?
És divendres, és divendres.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Yusel.
Pinellet.
Apoyadura.
Apoyatura.
Apoyatura. Apoyatura.
Elisenda.
Té ganes de somiatar, eh?
Quedado retratada, tu.
Que bé que s'hi està a la tarda. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Las letras que escribe, seamos sinceros, son de las mejores que hay ahora mismo.
C. Tangana ha inaugurat aquest vespre una nova edició del festival Inèdit, que portarà a Barcelona una seixantena de documentals musicals. El músic madrileny és el protagonista d'Esta ambición desmedida, que fa una radiografia del músic i del seu procés creatiu durant l'última gira. Montse Pujol.
El raper ja va dir al passat festival de Sant Sebastià que també vol fer ara documentals relacionats amb la música, i per això avui ha assegurat a Catalunya Ràdio que intentarà aprofitar l'Inèdit per veure les propostes del festival.
És un projecte personal en el que yo dirijo, es otro proyecto documental, nos interesa el cine. Vamos a ver si nos da tiempo, pero me apetecería pasarme, sí, porque es, me gusta mucho el festival.
Avui al Cines Aribau, i a partir d'ara on el podem trobar aquest documental?
Doncs sí, a banda de l'estrena d'avui, que per cert ell hi és presencialment, també s'estrena, atenció, a 169 sales de tot l'estat. I pel que fa a l'Inèdit, Manel, que arrenca avui, com deies, durant 10 dies les sales dels Movie Aribau projectaran documentals sobre Cyndi Lauper, Pete Doherty, Elèctrica d'Arma, Syd Barrett o Willy DeVille.
Bona música i bon cinema. Moltes gràcies.
Seamos sinceros, son de las mejores que hay ahora mismo.
I ara de seguida un artista que podria imitar C. Tangana, a Marta Vives, a Manel Elias i a qui volgués. El Teatre Borràs acull a partir d'avui l'últim muntatge de Pep Plaza, El substitut, l'humorista, canvia de fórmula per presentar-nos una història més íntima i real. Més Pep Plaza i una mica menys tots els personatges que l'han fet popular. Pep Guardiola, Pedro Sánchez, Quim Monzó o Bertín Osborne.
No hi sortim tu i jo aquí, eh?
No, aquí encara no, però ja arribarà, eh?
Arribarà.
Ja arribarà.
Sí, sí.
És una declaració d'intencions, dius, aquest espectacle, eh? Que es dona a conèixer l'humorista, però també l'actor que hi ha al darrere i la persona que hi ha al darrere.
Sí, Manel, mira, hem pogut parlar amb ell. La història del substitut recorre els 50 anys del seu protagonista. L'obra comença amb els pares del Pep Plaza sobre l'escenari i amb una reivindicació de la família, que Plaza assegura que és la millor escola d'imitadors, en especial l'avi.
L'humor a la família
tot i que hem passat moments molt complicats, sempre ha estat vital, no? El fet de treure-li ferro a moltes coses que a vegades són realment drames, no? I és per això que és important. I clar, i t'acompanya durant tot aquest espectacle, aquest lligam amb la família, i és xul.
Ho ha escrit en Pere Angles, que és qui el dirigeix. Pep Plaza compta amb les col·laboracions de Quim Masferrer, Joan Pere, i sobretot Espartac Peran, que és qui l'anima a mostrar-se al món tal com és. Perquè El substitut és la història d'algú que està cansat de posar-se màscares i que vol ser ell mateix. Probablement el millor personatge i també el més difícil. Pep Plaza diu que amb respecte tothom és susceptible de ser imitat.
Tots són imitables sense ferir, perquè els pots imitar d'una manera més de retrat, per dir-ho d'alguna manera, o més caricatura. Però es poden imitar tots sense ofendre. I és una de les coses que dic sempre, no?, a l'espectacle, que tots els imitats els hi guardo gran respecte. I molts dels imitats són amics meus. És a dir, el Xavier Sardà és amic meu, l'Albert Tom és amic meu. N'hi ha molts que són directes, amics, no?
El substitut es podrà veure fins al 5 de novembre al Borràs i després té previst fer gira per diferents ciutats de Catalunya.
Doncs la nostra gira ens porta ara a la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que entra demà en la recta final amb les desfilades de firmes com Guillermina Baeza, Enyaut o The Label Edition. Cada jornada s'hi ha vist un panorama de moda força eclèctica amb firmes molt diferents però complementàries. Barcelona, Òscar Callau, aquest dijous, què has vist sobre la passarel·la?
Doncs les desfilades d'aquest dijous ens han mostrat l'ampli ventall d'expressions de creativitat dels dissenyadors amb estudi a Barcelona. Des del xic francès de Natalie Chandler a la moda ètica i de producció limitada d'Amlul, la roba genderless de Domenico o els dissenys irreverents i trapelles d'Outsiders Division. La firma del dissenyador gallec David Méndez Alonso fa roba per adults que encara no han crescut, presentada sobre la passarel·la amb elements com pijames infantils de disfressa, pantufles de cocodrils o de pallasso, o un vestit, l'escot del qual estava fet amb pastanagas.
Yo me estoy muy obsesionado con todas estas personas muy adultas que todavía no han crecido o que se niegan a reinterpretar toda esta imagen de adulto y de seriedad. Por eso siempre utilizo este nombre de una marca para adultos que no han crecido.
Marta Coca, coordinadora de la 080, ens ha confessat que moltes propostes de moda que es presenten a la 080 són impactants i sorprenents fins i tot per als organitzadors.
Quan seleccionem les marques amb el comitè, veiem esbossos. Per tant, quan arribem a l'orient de la desfilada, per tot el comitè i per mi mateixa, és una sorpresa tot.
A banda de desfilades, la 080 ofereix activitats com exposicions immersives de moda o diàlegs professionals sobre la regulació del tèxtil.
Catalunya nit.
Amb 3 minutets ens plantarem a 3:15 de la nit. Déu-n'hi-do la de coses que hem explicat, però sempre ens passa que ens en queden moltíssimes a fora i avui no ha estat una excepció. De tot el que no m'ha explicat, Marta Cristià, què no ens hi ha cabut avui que voldries destacar?
Doncs mira, una sentència al Tribunal Superior de Justícia que deixa bastant en xoc, per dir-ho d'alguna manera.
Ai.
Una treballadora d'una cafeteria de Barcelona va ser acomiadada perquè, atenció, orinava sobre recipients de cuina que després només es vendia i feia servir doncs, per posar-hi utensilis o menjar que al final acabaven amb els clients. Però, i aquí la sentència que sorprèn, el Tribunal Superior de Justícia ha obligat l'empresa a readmetre-li i pagar-li els sous que ha perdut o a pagar-li una indemnització de més de 25.000 euros. Tal com heu sentit, sí, primer. Et quedes en xoc, oi?
Sí, sí, no. Ja... Estic intentant no riure més del compte, però déu-n'hi-do, surrealista.
Però us n'explico els detalls. El que feia la treballadora queda clar, no? No només no anava al lavabo a fer les seves necessitats, sinó que no netejava els recipients de cuina on feia pipí. Potser el soroll no era tan fort, no ho sé, a veure, segons l'hora del dia, no? Però els propietaris la van descobrir per unes càmeres de seguretat que els treballadors no sabien que hi havia i que, a més, estaven en una zona on els treballadors es canviaven de roba abans i després del torn.
Mare meva.
Per tant, una zona que havia de ser lliure de càmeres. Per això, aquesta sentència, que declara l'acomiadament improcedent i que d'entrada no s'entén gaire, però ara jo crec que sí.
Doncs mira, seguim al sector de l'hostaleria i amb la ironia que convida també la següent notícia. La cadena d'hamburgueses Vicio ha desfermat la polèmica per la publicitat d'una hamburguesa que s'anuncia sense gluten, però que diu literalment pot contenir-ne traces. I avui David Guzmán ha recollit advertiments seriosos però redundants.
La figura retòrica que anomenem pleonasme consisteix en la repetició innecessària de paraules que no aporten informació nova al conjunt, com en l'expressió sortir a fora o entrar a dins. Doncs bé, la publicitat i la senyalètica són molt sovint l'imperi del pleonasme, fins i tot quan vas a Modern i anuncies una hamburguesa sense gluten, però que pot tenir-ne, és a dir, una hamburguesa Schrödinger. No és el primer cas, ni en serà l'últim. Jo em declaro fan del púding de Marks & Spencer amb un envàs que diu el producte estarà calent després d'escalfar-lo. També dels cacauets de la marca Sainsbury, on el paquet ens alerten que conté cacauets, de les instruccions al planxa roventa que ens demanen no fer-la servir sobre la roba posada, o del cartell d'una biblioteca que diu tancada fins l'hora d'obertura. La llàstima de tot plegat és que només facin servir el pleonasme per descriure obvietats físiques, perquè hi ha un enorme camp per córrer en el món de la redundància immaterial. Jo, per exemple, posaria una faixa en alguns bestsellers amb la frase no conté literatura. Posaria un rètol al Telenotícies que digués no mirar en cas d'angoixa existencial. Penjaria un cartellet al pit d'alguns polítics amb la frase pot contenir traces d'idees absurdes. Fabricaria una pancarta gegant per col·locar sobre el planeta Terra amb l'advertiment planeta malalt, handle with care. I, sens dubte, posaria també un cartell a l'inici d'una història d'amor que digués conté endorfines i un altre al final amb la frase pot contenir decepcions.
Estem en època de festivals de cine, ara mateix hi ha la Seminci. Ell ve de Sitges, del Clam, i per nosaltres és un festival cada dijous tenir-lo aquí, Àlex Gorina. Què tal?
Estimat, jo també encantat de recuperar-te, encara que amb el Sergi ha sigut com tenir-te abraçat.
I tant, estaves molt ben cuidat, això segur.
Absolutament, absolutament, eh?
Arriba aquell moment en què ens preguntem al cine què ens ha explicat ja avui, que cap on ho vols portar, això?
A veure, jo és que no dono crèdit al que ha passat aquests últims dies quan m'han donat una notícia que m'ha fet sentir una mica com l'àngel caigut que interpretava Roger Howard a Blade Runner.
I've seen things you people wouldn't believe.
Sí, no, evidentment, estimat, tens tota la raó, no dono crèdit a la notícia de la solució trobada per fer allargar la pista de l'aeroport de Barcelona.
Ah, la tercera famosa pista, sí. Això de la Ricarda, alçar-ho una miqueta.
Exactament, això d'una pista d'aeroport per damunt dels ocells, els aiguamolls i tota la vegetació, i començar a convertir allò en què era Blade Runner, no? Un món d'autopistes, damunt d'autopistes, de vehicles d'alta velocitat, drons que passaven per tot arreu, avionetes, gratacels, tramvies... Jo penso, si fan una pista, després faran dues, després faran tres, i...
No en tindrem mai prou.
Els ocells estaran allà sota un cobert de ciment, amb un soroll absolutament impressionant, i diuen que els traslladaran a un altre lloc veí, que convertiran en un lloc així, una mena de camp de concentració per ocells i vegetació. Aquest no és el futur que jo desitjo, ni molt menys, no? I clar, parlant d'aquest tema immediatament, clar, el cinema, jo penso, és broma. No es pot ser tan cínic o tan suïcida. I jo crec que ens estem convertint en l'espècie que està a suïcidant-se definitivament en tots els àmbits i de totes les maneres.
I el cine, això ja ens ho ha anat explicant.
Ho ha explicat moltes vegades. Tantes que podríem parlar de Derzuzala, podríem parlar de Bambi, podríem parlar de Kuof, podríem parlar de comprar, tirar, comprar, d'una veritat incòmoda. I llavors jo he triat tres pel·lícules que em posen la pell de gallina. La primera, Sushi, The Global Coach.
The love of sushi and sashimi is driving a global effort to get tuna at a level that in some cases...
Perquè, estimades i estimats, sí, això del sushi s'ha posat molt de moda i representa que és un menjar sa i que és peix i que no té greixos i que t'aprimes i que no fas mal a ningú.
Però,
allò que al començament era un menjar que venien als carrers, uns senyors, al Japó, etc., s'ha convertit en un article de luxe arreu del món. I arriba un moment que, en lloc de menjar coses de proximitat, ens mengem tots les tonyines que queden, poques que queden, no? Però entens? Indústria planetària, destrucció d'una espècie i de tot el que s'hi deriva. La globalització és una monstruositat ecològica, és un nyap ecològic. És a dir, aquest espai d'avui es diu Podem fer nyaps ecològics més brutals que l'extermini d'idiomes, de races, de costums, d'arts, d'animals, de paisatges, de tradicions, i d'homes i de dones, perquè formem espai amb tot això.
Si ens
estem carregant
sí.
totes les tonyines, i després de les tonyines, què més vindrà? Doncs vindrà el que ens explicava una pel·lícula que es deia Soylent Green.
And he chose to die, rather than reveal the secret of Soylent Green. What is the secret of Soylent Green?
Cuando el destino nos alcance, es deia aquesta pel·lícula, que va interpretar Charlton Heston ara fa una pila d'anys, l'any 1973. Però parlava del 2022, és a dir, ja ha passat, o està passant.
Sí, sí, l'any passat, l'any passat, sí, sí.
És a dir, a veure, un moment, ens estem col·locant en un moment en què el futur se'ns venja immediatament, no? 40 milions de persones a Nova York, deia la pel·lícula, no he comptat quantes n'hi ha i no hi ha menjar per tothom. I, per tant, mengen una cosa que els ven el govern, que es diu Soylent Green. Què és allò? Diuen vitamines! És proteïna! És tonyina, de veritat! Tu menges tonyines cada vegada que menges un tall de suïs? Estàs segur que estàs menjant tonyina?
No ho sabem. Perquè... Això del Soylent Green ho administren a tothom, aleshores?
Ho administren per obligació a tothom, perquè no hi ha res més que menjar.
Interessant.
I llavors arriba un moment que es fa una investigació i descobreixen... Ara faré un spoiler! Alerta! Alerta! No?
Avisats estem, sí.
Reciclen els cadàvers de la gent.
Ah.
I és l'aliment del futur. I ara que s'estrena La Societat de la Nieve...
Sí.
Del nostre amic
Bayona.
Sí. Fem una reflexió al respecte, no?
Bueno, ja diuen que hem d'anar cap als insectes, a menjar insectes.
Per exemple, però esclar, una cosa és menjar insectes i una cosa és que potser em menjo la meva pròpia mà.
Això
és
trobo més bèstia.
És tonyina tot el sushi, és ecològica l'avarícia. Et menjaries uns cadàvers així adobadets, per entendre'ns, perquè ens hem carregat tota l'alimentació planetària i quan no queda res, què passa? Doncs que agafem una nau espacial i anem a naves misterioses.
Adelante, General Anderson. Muchachos, os habla el comandante Anderson. Escuchad con atención. Hemos recibido orden de que abandonen y destruyan con cargas nucleares todos los bosques y que las naves vuelvan al servicio comercial.
Silent Running, de Douglas Trumbull, l'home que va fer els efectes visuals de 2001, Odissea de l'Espai, en una pel·lícula extraordinària que molt poca gent recorda, música i cançons de Joan Baez, que explicava com ja no queda ni un bri d'herba d'aquest que hi ha a la Ricarda, per entendre's, en tot el planeta. Llavors diuen, no, té solució, enviem una nau espacial, que és l'Arca de Noé, però en lloc d'animals, amb plantes, boscos i arbres, ja colonitzarem algun dia un planeta més enllà, per tornar-lo a destruir, s'entén, no? Evidentment. Llavors, arriba l'ordre que diu, això costa molt car, destrueixin amb bombes atòmiques aquestes naus on hi ha l'últim vestigi de les plantes de la Terra. Podem viure sense plantes? Sí, no ho sé. Un arbre és més important o no que una vida humana i viceversa? És a dir, sense arbres pot haver vida? No? Doncs aleshores... Potser jo em quedo amb l'arbre, arriba un moment, segons si comparo amb segons quins humans. No?
L'ideal seria la convivència, però tal com anem, sí.
Acabarem com Wall-E, recollint deixalles de tot a tot arreu. El dia que Wall-E baixi la Ricarda d'aquí uns anys, probablement descobrirà que en ella hi havia uns aiguamolls preciosos i que... Mira, tu per on em van fer una pista. Un dron, un tren, una altra pista. Un dron, un tren...
I Blade Runner.
I vam acabar a Blade Runner.
Molt bé, doncs tres pel·lícules molt interessants. Aquí diem sempre que el cine ja ens ho ha explicat tot i l'ideal és que ens ho expliqui per fer-nos reaccionar. Aquest segon pas ja veurem si
el fem. Missió completa, almenys aquesta setmana.
I tant que sí, moltes
gràcies. La setmana que ve tornem, amic.
Sessió de cine dijous que ve. Ens anem acostant a les 11 de la nit, una petita pausa i convertim a Tomàs Molina en discjòquei.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. L'art es toca, es veu, s'olora. L'art es viu, se sent. I l'art també són pinzellades de conversa. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho. I guanyem tots.
Hi ha moments que m'estimo més no llegir. Em supera. Per què?
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos. Diari obert.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
11.58 AM, quarter general del matí de Catalunya Ràdio.
A partir de les 12, avui una última hora impecable. S'ha entès?
Sí, ostrell!
Aida, no permetis brometes de matxirulos, d'acord?
Tot controlat, Ricard.
Quim Morales, et vull ben atent i concentrat.
Jo? Per quina era la pregunta?
I tu, Joel Díaz, fes el favor de no dir paraulotes.
Hòstia, és que joder, me cago en la puta que em va arribar a parir els 3.000 milions de camions carregats.
De dilluns a divendres a les 12, l'última hora del matí de Catalunya Ràdio. Humor gairebé sense censura, amb Quim Morales.
Que al final no es podrà dir res, tu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Com que aquesta cançó s'escapa del meu control, no diré res fins que no comencin a cantar per veure si endevino per on va en Tomàs. A veure... Ara pensava, ostres, potser avui no canten. Sí, Autumn Comes, que arriba la tardor, Tomàs. Tomàs Molina, bona nit.
Que faries, que ha arribat la tardor.
Sí.
Però sembla que torna. No he trobat cap cançó que posés retorn a la cançó, aquesta Autumn Comes de David Granberg i de la Mary Lou, que ens recorda, o almenys a mi m'ajuda a recordar, que tornen a baixar les temperatures i aquest divendres, dissabte i diumenge tornarà a semblar que som a la tardor. Perquè tornarà a refrescar força. Avui la temperatura ha tornat a pujar fins als 27-28 en alguns punts del prelitoral. Això ja no passarà ni aquest divendres ni al cap de setmana. I, en canvi, farà sol. Per tant, serà un sol típic de tardor. I a les tardes hi haurà alguns ruixadets, sobretot pel que fa al Pirineu, els que pugeu fins al Pirineu, els que viviu al Pirineu, doncs tindreu aquest temps de tardor amb fulles molles, amb aquesta fresca, fred, fins i tot de cara al vespre, i amb un paisatge doncs que ens tornarà a recordar que queda poquet, perquè l'octubre doncs està a punt d'acabar, la setmana vinent ja comença el mes de novembre.
Doncs sol i amb màniga llarga ja està bé, ja ens agrada un cap de setmana així. Moltes gràcies, Tomàs, demà més.
Demà més, bona nit.
Bona nit. 3 minuts i seran les 11 i ara aquell tram del programa que considerem mel.
Torrefacte i xocolata 70%. Desfàs embalatges, olores intensament.
A l'hora que fem aquest informatiu, segurament tenim companys tancant les edicions dels diaris que es podran llegir demà. Nosaltres, de fet, plantegem el Catalunya Nit una mica de la mateixa manera. Aquest és un informatiu que es pot escoltar també l'endemà. Per a moltes persones, un bon dia comença així, esmorzant i informant-se tranquil·lament. I avui ha estat un gran dia per a una persona que de tot això que dic en sap molt.
Soc Albert Saez, el director del periòdico. Avui ha estat un gran dia per nosaltres perquè fa exactament 45 anys que va sortir per primera vegada l'edició en paper del nostre diari. Hem aprofitat aquesta commemoració per donar les gràcies en primer lloc als nostres lectors. Sense ells no hauríem existit aquests 45 anys i no tindríem el futur que avui tenim. També hem aprofitat per retre homenatge a tots els periodistes que al llarg d'aquests anys han escrit grans pàgines professionals en el nostre mitjà i que avui ho continuen fent, des dels més joves fins als més veterans. I finalment també hem volgut donar les gràcies als nostres anunciants, empreses i institucions que han confiat en la nostra marca. Tots ells conformem la comunitat del periòdico que esperem que tingui una gran vida en els pròxims 45 anys. Bona nit. De cansa mirar i pas de tot un món.
Aquesta part final de l'informatiu en busquem que l'alegria d'algú se'ns encomani és per nosaltres mel, com el títol de la cançó de Joan Miquel Oliver, Honey. A ell li cedim l'última paraula.
Aquesta cançó, que vaig escriure una mica motivat per aquest fenomen inexplicable de la música anglosaxona. Fan la melodia, fan el ritme, fan la producció, i llavors et sembla que la lletra sigui el de menys, no? I vaig agafar aquesta frase de "Everything is gonna be alright", que és un poc la típica frase que quan no saben què han de posar, posen això, no? I després fer la meva cançó beneïta també en el mateix nivell que tots ells. Espero que us hagi agradat aquesta explicació, que no ho entenc res. Bona nit a tothom. Con sol coronada, que val més mirar endavant. Te cansa mirada i t'has de tot un món.